Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mirin, no és la primera vegada que passa, ni en serà la darrera, que les promeses en política per l'ancla i català, un català no reconegut a la Unió Europea com a llengua oficial, per cert, cauen en paper mullat. I mirin, si encara fos mullat, aprofitaríem alguna gota amb la que està caient, però ni això. Sempre busquem resposta al perquè de l'auge de l'extrema dreta europea i al món, l'últim cas, el de Milei, i acabem fent un aiguabarreig d'idees que amb prou feines entenem alguna cosa mentre la qüestió és més senzilla. Les promeses polítiques, que ni són ni se les espera, i ja si això, vuelva usted mañana. D'exemples n'hi ha a dojo, des de l'independentisme català a una Itaca que va acabar per ser una cançó i prou, a una oficialitat del català reconegut a Europa per quart intent sense cap èxit, passant per un estat del benestar que, vaja, que no acaba de garantir cap benestar, fins a una cimera del clima com la COP28 que diu allò del sí, sí, el món s'acaba, però escolti, més que el petró d'or ara encara dona molt de sí. I sense entrar en populismes, alguns hi cauen de ple perquè no els deixen cap més opció. I aleshores posem el crit al cel perquè acabem entenent que, com diu la Calòrica, si la festa no és per tothom, és que la festa no és justa. I si la música no ens ha de fer ballar a tots, caldrà aturar-la. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana un dia com avui? Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia, avui a les 9 parlarem amb la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas. Amb ella intentarem desgranar les propostes que s'han fet des de la sindicatura pel que fa a la llei d'amnistia o també la qüestió dels abusos sexuals en entorns religiosos. Tot plegat en un dia en el que també ens visitarà el doctor en Història de l'Esport, Xavier Pujades, per parlar-nos de l'esport i la classe obrera. I a partir de 11:15 pujaran a la caravana Ferran Serra i Montsala Mua per tal d'analitzar l'actualitat des del punt de vista de la gent gran. Just després obrirem les portes al nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, amb qui descobrirem nous conceptes filosòfics. I a l'entrevista cultural parlarem amb el fundador i director artístic de la mítica companyia de teatre de Goy de Gom. Ell és en Joan Lluís Boso. I a les 12, canvi de terç perquè volem descobrir la feinada dels i les voluntàries dels centres penitenciaris i en parlarem de tot plegat amb el mossèn Josep Maria Carot, membre de l'Ordre Mercedària i responsable del Secretariat de Pastoral Penitenciària de l'Arcabisbat de Barcelona. Serà després, cap a 12:15, quan obrirem les portes de la consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I posarem punt i final al programa, com sempre, parlant de moda amb Inés Ferrer, sabent on anirà la girocleta d'Olma Giró i amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Un dia, per cert, que també n'estarem pendents de les nominacions dels Premis Gaudí. Això passarà cap a les 11 del matí. Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
I abans de tot plegat, però, fem un cop d'ull als titulars de la jornada. Júlia Julve, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Avui té lloc una primera votació sobre la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats, això sí, amb l'absència destacada de Pedro Sánchez.
Sí, el president espanyol no hi serà perquè viatja al Parlament Europeu per clausurar la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. Previsiblement, però, el primer tràmit de la llei d'amnistia tirarà endavant amb els vots a favor de la majoria de partits que van donar suport a Sánchez.
En canvi, avui l'oficialitat del català es torna a debatre a Europa, però, a diferència de l'amnistia, no es votarà res.
Sí, així mateix ho ha decidit el govern espanyol, ja que encara no té els suports necessaris per tirar endavant el reconeixement del català, l'euskera i el gallec a Europa.
El Departament d'Educació diu que no s'han de prendre decisions precipitades per redreçar el nivell dels estudiants catalans arran de les pitjors notes de la història a l'informe PISA.
Sí, després de 6 dies, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha donat explicacions i ha demanat de fer pinya. Tot i això, no ha fet autocrítica sobre la qüestió dels estudiants migrants. Els sindicats li donen suport, però demanen revisar les polítiques i mesures aplicades fins ara.
I ara sí, sembla que va de debò les obres de la línia 8, la L8, per connectar les dues línies de ferrocarrils pel centre de Barcelona començaran el 8 de gener.
Les primeres obres afectaran bàsicament el lateral de Gran Via en sentit Besòs, on s'obrirà el pou per on entrarà la tuneladora i el parc Joan Miró. Aquí és on Territori instal·larà la base d'operacions per aquestes obres, una opció que no agrada als veïns de la zona.
Els esports, Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Rayo i Celta tancant una jornada marcada precisament per un altre partit.
Sí, el Granada Atlètic es va suspendre, recordem, per la mort d'un aficionat a les graderies. El maig que va acabar amb empat va servir com a homenatge precisament a aquest abonat. També empat a 0, en aquest cas entre el Rayo i el Celta, que tanquen la 16a jornada de Lliga.
I avui tornen la Champions i la loteria de la Copa.
A 7:15, l'en Sevilla, i a les 9 del vespre Inter de Milà, Real Societat i Unió de Berlín, Real Madrid. Avui també sabrem una mica abans, a la 1 del migdia, la sort de Barça, Espanyol i Girona, la Copa del Rei. Sorteig a 16ens de final.
I anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Rafa Sanahuja? Molt bon dia.
Doncs mira, parlarem de la festa de la paraula i la democràcia, perquè ja podem votar el neologisme del 2023 amb candidates, paraules candidates, com ecoansietat, vot o superilla. També us explicaré quines han estat les paraules, notícies, artistes i receptes més buscades a Google el 2023. Això sempre és divertit, perquè ens dona una idea. De les nostres inquietuds com a humanitat.
T'encanta la idea.
Idea, eh? I s'ha de dir així. I a la musiqueta us parlo d'una gran estrella tocant a una estació de tren. Això és guai també, aquestes sorpreses nadalenques tan maques. Avui també trobant a faltar Núria Ros.
Núria Ros, la subdirectora d'aquest programa, que li tornem a enviar una abraçada gegant.
L'acabarem escanyant.
Demà serà aquí, ja veuràs.
Fas de profeta, eh? Veo que mañana Núria Ros estarà aquí.
Profeta en tierra de nadie. Vinga, va, temps i trànsit. Va.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb unes temperatures molt suaus a molts punts de la costa. Per exemple, ara mateix 17 graus de temperatura a Tarragona o 18 a Barcelona. En canvi, fa una mica més de fresca cap a l'interior, però vaja, temperatures més altes que ahir. 7 graus ara mateix a Lleida i 13 ja a Girona. Les màximes avui es mouran entre els 18 i els 22 o 23 graus, només en els llocs afectats per la boira, és a dir, alguns punts de les comarques del Pla de Lleida, interior de Lleida. Tindrem temperatures màximes inferiors als 12, 13 o 14 graus, però tampoc és molt de fred. Serà un dia bàsicament assolellat, amb una capa de núvols mitjos que enterbolirà una miqueta l'acció del sol, però vaja, es podrà veure núvols una miqueta més abundants cap a les comarques del Pirineu. I atenció, la boira. Una boira aquest matí ben present a les comarques del Pla de Lleida, i aquesta boira és la que impedirà que aquí pugin tant les temperatures com a la resta de Catalunya. De cara a demà, el temps canvia una mica, augmenta la nuvolositat, baixen les temperatures de forma important, nevarà al vessant nord del Pirineu, primer per damunt dels 1.800 metres, baixant fins als 1.400, i demà plourà una mica a les comarques del nord de Girona. A la resta, molts núvols, però ben poca pluja.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Per ara continua aquest carril tallat a l'A27 entre Valls i Tarragona en sentit sud, sense generar aturades, i això s'hi suma un accident a la C31 en sentit sud des de Badalona, on per ara es talla un carril i s'hi acumulen 3 quilòmetres de congestió. Força cues a les principals carreteres, sobretot ara a l'A2 des de Pallejà, durant 5 quilòmetres cap a Barcelona. A la C58 són gairebé 6 quilòmetres més entre Montcada i el Nus de la Trinitat de Barcelona, i cues també a Sant Quirze cap al sud i a Ripollet en sentit Sabadell. I de les rondes destaquem els 8 quilòmetres de congestió que hi ha a la litoral en sentit Llobregat, entre Sant Adrià i fins més enllà de la Vila Olímpica. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex, i ara sí toca dir allò de hola, hola.
Ah, hola.
Ara,
la part d'abans és com si no fos jo.
És més seriota.
És com si no fos jo. Te n'adones?
Ets Rafa Sanouja amb perruca rosa.
És una imatge que no voleu, feu-me cas, en les vostres vides.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Vinga, va, bon dia, Pedro Sánchez. Musiquetes. Actualitat i política han protagonitzat la presentació del nou llibre de Pedro Sánchez, presentat aquest... es diu Tierra Firme, presentat aquest dilluns al Cercle de Belles Arts de Madrid. Però també hi ha hagut xàfecs i mencions a Telecinco, chascarrillos, ja que Jorge Javier Vázquez,
sí, senyor,
era un dels moderadors de la xerrada. Pedro Sánchez, Jorge Javier, Cercle de Belles Arts. Res no pot sortir malament.
No.
Les presentacions, la presentació s'ha convertit en un autèntic taller de la comèdia amb preguntes canyeres i zasques de Jorge Javier a dreta i a esquerra, i com a mostra, un botó.
con sinceridad. Sí. ¿Convocar selecciones para dejarse en vacaciones a Ana Rosa?
Mira com riu.
Ha fet el riure del Congrés?
Ha fet el riure de... Jo no quiero ser, no quiero ser presidente.
Compte aquí.
I s'ha riu. Mira, perquè és natural. Riu Sánchez i riu i s'apunta a la festa, fent paròdia, com un bon monologuista, de l'actualitat.
Digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serías Supervivientes.
Pero eso donde lo grabáis, ahí en Honduras, también. Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador.
Atenció, eh?
Aquesta no l'havia escoltat.
Volen anar a El Salvador perquè tenen ja amistats allà, mediadores.
Sí, bueno, sí.
El llibre no sé de què cony va, però presentar-lo s'ho van passar pipa. Clar, perquè jo crec que del llibre vam parlar poc, veritablement.
Bon dia. Hi ha un altre moment espectacular.
Quin?
En què Pedro Sánchez li diu, claro, como tú no me has votado, i Jorge Javier, que té davant, a qui té davant, li diu, es que está Yolanda.
És que està llorant, clar.
Per tant, això
és insuperable. Sí. Bueno, doncs bon dia, Pedro Sánchez, i bon dia, Jorge Javier, va.
Va, vitamines, aquí li donem.
Mira, als pobles de la C-16, tips de col·lapse de cotxes que fan drecera per evitar les cues. Us explico. No només els cotxes formen una immensa corrua des de la sortida del túnel de Cadí fins a Berga, sinó que viuen, clar, evidentment, molesten molt a les persones que viuen als municipis per on passen. Molts conductors intenten fer drecera entrant als municipis fent que acaba col·lapsant els nuclis urbans de Cercs, la Nou de Berguedà, Guardiola o Bagà. Alguns alcaldes de Cercs, de la Nou, de Guardiola i Bagà, estan disposats a prendre mesures com ara tallar els accessos als pobles en dies puntuals, com aquest pont passat, o de més trànsit, que a l'hivern és cada cap de setmana. Clar, pobra gent, viuen al camp esperant pau i tranquil·litat i es troben un col·lapse urbà qual Barcelona. En fi, vitamines per ells per sobreportar aquesta situació.
I a qui no li arrencarà el cotxe avui?
A l'agència de viatges Finalia.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute.
Bueno.
Què és això? Perdona, això era Jesús Puente en Lo que necesitas es amor, eh?
No,
Bueno.
Jesús Puente era més...
Bueno. Vamos a buscar el amor. El amor.
Ay, si lo hubiera descubierto antes.
No, que sí. Es verdad, no me han recordado.
Jesús Puente.
Jesús Puente, un clàssic. Bueno, que estem parlant de qui no li arrencarà el cotxe, jo et deia l'agència catalana...
Sí.
Finalia Viatges, perquè l'agència catalana de consum ha imposat a aquesta agència de viatges una sanció de 70.001 euros. M'encanten aquests uns.
Clar, el que importa és l'un, eh?
Sí, el 70.000 sí és igual, però aquest un... Toca la moral, ara. Toca la moral. És aquesta agència de viatges per negar-se a retornar els diners d'un viatge de final de curs de batxillerat cancel·lat per la pandèmia de la Covid. Sí, s'han negat. L'empresa, segons informa Consum en un comunicat, va cometre una infracció de la normativa de consum i disciplina de mercat en fer pràctiques comercials deslleials amb perjudici econòmic per als afectats. A banda de la multa, la companyia haurà de reembolsar els diners que es va quedar indegudament, un total de gairebé 20.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Consum ha explicat que ha decidit fer pública la sanció, m'agrada molt això, per raons d'exemplaritat i en previsió de futures conductes infractores. És a dir, un que n'aprenguin...
Ara,
molt bé.
De manual.
De llibre. És a dir,
sí.
Ojut, cuidao, retorneu els diners, perquè si no caeremos sobre vosotros como ninjas.
És així.
70.001 euros com a mínim de multa. Per tant, aquesta agència, Finalia Viatges, un mal dia per a ells.
A que no saps qui ve aquesta setmana.
Bueno. Qui?
¿Quién viene a divertirse a la caravana?
A la caravana? ¿Quién viene a divertirse?
L'Agència Catalana del Consum.
La Júlia s'ha assustat.
Que passe marrón.
El cafè m'ha...
Pensava que entrava Jorge Salvador.
No. Tindrem l'Agència Catalana del Consum i en parlarem.
Ah, del tema aquest. Molt
sí,
bé.
La Júlia i jo som les hormiguites.
Uau.
Doncs vinga, hormiguites, va. L'informatiu. Gràcies, Rafa.
La caravana, l'informatiu.
Va, Vaja, ens posem una mica més seriosos en plana informativa, pendents aquest dimarts del Congrés dels Diputats, on té lloc el primer debat sobre la llei d'amnistia, amb l'absència destacada, això sí, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Júlia.
Sí, un debat que arrencarà a les 3 de la tarda i on els diferents grups polítics hi argumentaran a favor i en contra. Sánchez no hi serà perquè viatja al Parlament Europeu per clausurar la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. Recordem que la proposta de llei d'amnistia va ser registrada únicament pel PSOE, però que s'espera que la majoria de grups que van donar suport a Pedro Sánchez i votin a favor, excepte, això sí, de Coalició Canària. Aquest és un primer tràmit perquè finalment la norma pugui aprovar-se d'aquí a poques setmanes. Així n'ha parlat Pedro Sánchez hores abans del ple en una entrevista a Telecinco.
Mi política territorial yo la resumiría en términos futbolísticos, achicar el espacio del recelo y del odio y que gane el reencuentro y la convivencia.
Mentrestant, però, la mesa del Senat, on el PP té majoria absoluta, ha acordat sol·licitar al Consell General del Poder Judicial, recordem, amb la majoria de membres caducats, un informe sobre la llei d'amnistia, tot i que aquesta llei encara no es tramita a la Cambra Alta.
Sí, ha adoptat la decisió fruit d'una petició de Vox, que igual que el PP busca frenar o endarrerir l'entrada en vigor d'aquesta norma, l'escrit aprovat, la mesa demana al Consell General del Poder Judicial que elabori un informe en relació amb la constitucionalitat i la viabilitat de la tramitació de la proposició de llei d'amnistia.
I a tot plegat, el gabinet de Pedro Sánchez ha proposat al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, 3 dates per formalitzar una reunió, 2 abans de Nadal i la tercera abans d'acabar l'any.
L'executiu estatal ha reiterat als populars la proposta d'avançar a través d'una comissió de treball a la renovació del Consell General del Poder Judicial, a la reforma de l'article 49 de la Constitució perquè la paraula disminuïts desaparegui de la Carta Magna i en el finançament també autonòmic. El PP ha confirmat que ha rebut aquesta oferta i ha acusat Sánchez de voler apartar l'atenció de la presa en consideració al Congrés d'aquesta llei d'amnistia. Tot i això, Feijóo ha dit que acudirà a la reunió per sentit institucional i democràtic.
Per disminuït, el que ha quedat és el català. El que sí que no es votarà avui serà la seva oficialitat a la Unió Europea, Júlia, que és el que ha passat perquè no es produeixi aquesta votació acordada entre PSOE i Junts per donar la presidència del Congrés, recordem-ho, a Francina Armengol.
Doncs mira, Joan, Espanya ha optat per aquesta opció pels dubtes que existeixen entre els diferents estats sobre la qüestió, tant en matèria econòmica com política o també jurídica. Suècia i Finlàndia són els estats que més dubtes havien expressat sobre l'oficialitat ja des d'un inici. Per tant, Espanya perd la darrera oportunitat per aprovar la mesura durant la presidència del Consell de la Unió, ja que a partir de l'1 de gener del 24 aquesta passarà en mans de Bèlgica. A partir d'ara, perquè el tema es torni a incloure l'agenda, l'Estat haurà de sol·licitar-ho a la presidència de torn del Consell.
I davant d'aquesta situació, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que admetia aquest dilluns que no es podien fiar totes les cartes al govern espanyol perquè aconseguís que el català fos oficial a Europa durant el seu torn de presidència rotatòria al Consell de la Unió Europea.
Amb tot, Serret ha advertit que el govern mantindrà l'exigència amb l'executiu estatal perquè la qüestió no decaigui d'aquesta agenda europea i, més enllà d'això, ha reiterat que la Generalitat manté converses amb la pròxima presidència rotatòria, ho hem dit, que recaurà en Bèlgica, per aconseguir aquest objectiu, tot indicant que la discreció serà clau per aconseguir l'oficialitat.
Mantindrem, com sempre, la màxima discreció, perquè, insistim, el que ens interessa, el que volem, és guanyar aquesta confiança, aquesta credibilitat en la proposta, i que més aviat que tard s'aprovi i que sigui plenament oficial el català com una llengua de les institucions europees.
I atenció, perquè una 12ena d'eurodiputats formaran part de la missió del Parlament Europeu que visitarà la setmana que ve Catalunya per avaluar el sistema d'immersió lingüística.
Una visita que començarà dilluns que ve i que s'allargarà fins dimecres. Els eurodiputats es veuran el primer dia aquí, a Barcelona, amb les persones que van fer la petició al Parlament Europeu perquè iniciés la investigació, així com a famílies i també a professors. La delegació es veurà dimarts amb membres de la judicatura i visitarà 2 centres educatius, en aquest cas situats al Baix Llobregat, un en plena immersió lingüística i un altre on ja s'aplica el 25% de classes en castellà a un dels grups de l'escola.
I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha obert la porta a desclassificar informes del CNI sobre l'espionatge amb Pegasus a l'independentisme, això sí, si hi ha una ordre judicial que així ho indiqui.
En declaracions als mitjans ha dit que es desclassificaran els documents sol·licitats per l'autoritat competent sempre que siguin oportuns, raonables i conformes a la llei. Sobre la citació judicial de l'exdirectora del CNI, Pade Esteban, per l'espionatge al president de la Generalitat, Pere Aragonès, Marlaska s'ha limitat a dir que confia que declararan els termes que consideri precisos i també conforme a la llei.
I més temes sobre la taula, perquè la segona reunió sobre l'increment del salari mínim interprofessional ha acabat aquest dilluns sense un acord entre el govern espanyol, els sindicats majoritaris i les patronals COE i CEPIME.
Sí, una de les primeres a pronunciar-se ha estat la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres, Maricruz Vicente. En declaracions després d'aquesta cita, ha dit que el Ministeri de Treball els ha ofert una pujada del 4%. Tanmateix, ha destacat que l'objectiu d'increment continua fixat a l'entorn del 5, xifra equivalent a la pujada dels productes bàsics. Vicente, acompanyada del vicesecretari general de Política Sindical d'UGT, Fernando Luján, ha apuntat que estan disposats a negociar abans de remarcar que durant la reunió la part empresarial no ha mogut les seves posicions.
En el transcurso de la reunión, pues las partes hemos expuesto nuestras propuestas, como hemos venido haciéndolos, y no ha habido demasiada variación en el transcurso de la reunión, que bueno, como veis ha sido breve.
I per part del govern espanyol, la vicepresidenta segona de l'executiu, també ministra de Treball, Yolanda Díaz, està convençuda que finalment s'arribarà a un acord.
I l'executiu espanyol oferirà a les comunitats autònomes un marge de dèficit del 0,1% pel 2024, una dècima més del previst inicialment al programa d'estabilitat remès a Brussel·les.
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha explicat que s'ha detallat aquesta mesura després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'ha celebrat a Madrid.
En coherencia con esa política que hemos practicado de apoyo a las autonomías en la pasada legislatura, hemos decidido flexibilizar el objetivo de estabilizar de comunidades autónomas en el año 2024.
Montero també s'ha mostrat disposada a fer un repartiment asimètric d'aquest dèficit sempre que la dada final quadri. Paral·lelament, la ministra ha respost als consellers populars i ha dit que no hi ha hagut cap reunió bilateral amb Catalunya pel sistema de finançament.
Per cert, que aquesta reunió es produïa sense cap representant del govern català a la taula, la consellera d'Economia, Natàlia Masguí, ja ha justificat la seva falta perquè assegura que era una reunió que no servia de res.
La titular d'Economia ha deixat clar que la Generalitat aposta per la via de negociació bilateral d'un finançament singular i ha dit que treballarà pels recursos que la ciutadania necessita i que es mereix. Per això ha plantat aquest dilluns al govern espanyol.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera no és un ens de negociació, de debat o d'anàlisi, és un ens on tot està decidit i on la visió de l'Estat s'imposa perquè té la majoria de vots. A més, a banda d'això, tenim oberta una via de negociació bilateral amb l'Estat per abordar la qüestió del finançament. Per tant, serà a partir d'aquesta via que lluitarem pels recursos que la ciutadania de Catalunya, necessita i mereix.
I seguim parlant del govern català perquè el Departament d'Educació diu que no s'han de prendre decisions precipitades per redreçar el nivell dels estudiants. I sembla que s'ho ha agafat al peu de la lletra perquè la consellera ha tardat fins a 6 dies a donar explicacions. Just avui, fa una setmana, sabíem que els alumnes de quart d'ESO han tret les pitjors notes de la història de l'informe PISA des que Catalunya hi participa. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Molt bon dia.
Bon dia. La consellera d'Educació, Anna Simó, demana a les famílies i als docents que segueixin confiant en el sistema educatiu català. De fet, els enviarà una carta on els hi dirà que facin pinya. Simó ho resumia així.
Perquè hem d'apuntalar un sistema educatiu que té molt bons fonaments, però que hi ha punts que trontolla. Hem d'analitzar en profunditat les anàlisis i els resultats educatius de les proves. Hem d'analitzar i impulsar mesures amb acords de tots els agents educatius i polítics. No hem d'anar donant toms, no hem d'actuar a reacció fent cops de volant.
La consellera també va recordar que dilluns que ve parlarà a la Comissió d'Educació del Parlament, una compareixença que ja estava prevista, però que després dels resultats de l'informe PISA aprofitarà per demanar un gran pacte educatiu de país a tots els partits.
Precisament, Pau, aquesta és una de les 10 mesures que va presentar la consellera Anna Simó, que no va fer autocrítica sobre els resultats dels estudiants. Educació també diu que crearà, però, una agència de prospectiva i anàlisis educatives.
Sí, es tracta d'un nou òrgan que ha de substituir l'actual Consell Superior d'Avaluació. Tot i l'anunci, la creació d'aquesta agència estava prevista en la Llei d'Educació Catalana aprovada fa 15 anys, però encara no s'ha posat en marxa. Simó va assegurar que hi haurà grans canvis a partir del gener, però no va donar-ne més detalls. Sí que va tancar files amb Ignasi García Plata, secretari de Polítiques Educatives, de qui va dir això.
Ignasi García Plata és part de la solució. Ignasi García Plata no és part del problema.
Recordem que García Plata és l'alt càrrec del Departament d'Educació, que dimarts passat, quan es van conèixer els resultats de l'informe PISA, va dir que el problema és que els alumnes migrants estaven sobrerepresentats a la mostra. El departament va dir que es tractava d'un error que després es va demostrar que no era veritat, com va acabar confirmant ahir Anna Simó. La consellera també ha reconegut que el departament hauria de ser més clar a l'hora d'explicar a la ciutadania els canvis que vol fer en el sistema educatiu.
Anem, però, al detall. Quines propostes, però, ha presentat la consellera Simó per revertir la situació actual i millorar el nivell acadèmic dels estudiants catalans, Pau?
Doncs per començar, tornar allò més elemental, millorar la comprensió lectora, l'expressió oral i el nivell de matemàtiques amb programes específics per als alumnes amb més necessitats i fent-los tutories individuals si fa falta. La consellera Simó ja ha avisat que no es recuperarà a la sisena hora perquè ara l'objectiu és fer un pacte d'educació a temps complet, seguint l'exemple de Portugal i oferint activitats extraescolars que tinguin valor curricular i que siguin accessibles per a tots els alumnes. Educació també vol millorar l'atenció dels estudiants vulnerables, impulsar un pla per reduir l'abandonament escolar i expandir a tot el país el pla pilot d'aules d'acollida als migrants de tercer i quart d'ESO, que aquest curs s'està aprovant a 14 centres de Barcelona. La conselleria també vol firmar un pacte amb els ajuntaments per estendre l'educació gratuïta i universal per als infants de 0 a 3 anys. Finalment, el departament demanarà un pacte amb tots els partits perquè les mesures que s'aprovin durin com a mínim 2 mandats. Tot propostes a llarg termini que no donaran fruits fins d'aquí un temps.
Gràcies, Pau. I des dels sindicats de docents asseguren que estan disposats a fer pinya, tal com reclama Educació, però creuen que caldria revisar les mesures i polítiques que s'han anat aplicant fins ara, Júlia.
Sí, així ho ha defensat Yolanda Segura, és la portaveu del principal sindicat educatiu, USTEC, en declaracions a aquesta casa, a l'Estel Migdia.
S'han anat fent mesures improvisades a mesura que han anat sorgint problemes per apagar focs. Pot anar, l'educació d'un país no pot anar d'aquesta manera, sense cap mena de planificació ni cap mena de seure a negociar i a seure a analitzar la situació.
Més temes, perquè el projecte del Hard Rock complica que el govern pugui tornar a aprovar els pressupostos amb el PSC i els comuns, mentre que per als socialistes aquest projecte és indispensable, per als morats ha de quedar en paper mullat. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. L'any passat els comuns van donar suport als pressupostos amb la condició que el govern no destinés ni un sol euro públic al Hard Rock. Aquest any, en canvi, van un pas més enllà i adverteixen a l'executiu que no compti amb ell si no renuncia al macrocasino de Tarragona. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, explica que ara són més contundents perquè la sequera ha fet evident que la crisi climàtica impacta amb força a Catalunya.
Si fa un any era incomprensible un projecte com el Hard Rock pel Camp de Tarragona, avui és del tot incompatible amb les necessitats de transició ecològica que necessita Catalunya.
En canvi, el PSC no està disposat a renunciar-hi. De fet, exigeix al govern que li expliqui per què aquest any no s'ha avançat amb aquest projecte. Ho diu la portaveu del partit, Elia Tortolero.
El Hard Rock és una de les prioritats, és un dels compromisos que hi havia en aquest pacte i, per tant, que ho vam signar i que confiem, com no pot ser d'una altra manera, amb la paraula i amb la signatura del president de la Generalitat. El que passa és que no es pot estar tant temps donant-li voltes. I cal que aterrem i cal que ens expliquin si no es pot arribar a complir per què no s'ha arribat al compliment d'aquests acords.
Al govern, doncs, se li complica poder repetir la mateixa equació que l'any passat i aprovar-los amb el PSC i els comuns. Tot i això, per la consellera d'Economia, Natàlia Mas, encara és aviat per tirar la tovallola i anunciar que el projecte en què treballen preveu un creixement de la despesa del 6%.
Gràcies, Judit. I un darrer punt polític, en aquest cas municipal, perquè el grup municipal de Tries per Barcelona es reuneix setmanalment amb el PSC per explorar un pacte pressupostari de govern.
Sí, el portaveu Jordi Martí ha dit que són trobades inicials que estan servint per plantejar les prioritats del partit, tant en l'àmbit pressupostari com de cartipàs municipal, un procés que han qualificat com a lent.
Era lent, perquè és evident, són temes molt importants i molt sensibles, i el que hem de fer és, pas a pas, intercanviar informació, intercanviar prioritats i veure de quina manera podem avançar en aquestes converses. Ho seguirem fent, setmanalment ens anirem veient.
Malgrat tot, Martí considera que els comuns són el soci prioritari de Collboni i ha assegurat que hi ha moltes possibilitats que acabin pactant. El portaveu ha avisat que si no formen part del govern seran una oposició dura i responsable. Per contra, els comuns afirmen que no han mantingut converses formals amb els socialistes.
I un apunt pel que fa al conflicte del Pròxim Orient. Un jove català ha mort en combat a Ucraïna, ho ha confirmat el Ministeri d'Exteriors aquest dilluns.
El jove es deia Pau i tenia 26 anys. Formava part d'un grup de 12 persones de l'estat que el maig del 2022 s'havia sumat a la Legió Estrangera de Combat al costat de l'exèrcit d'Ucraïna contra les forces d'invasió de Rússia. Segons ha avançat l'ABC, el jove va morir ara fa uns dies mentre combatia al costat de l'exèrcit ucraïnès. La seva família ja va ser avisada després de saber-se la mort d'aquest jove.
I canviem de qüestió perquè el primer esborrany de l'acord de la COP28 no abandona la idea d'abandonar l'ús dels combustibles fòssils, sinó que només de reduir-los.
Sí, en aquest sentit obre la porta a continuar fent servir tecnologies contaminants si es desenvolupen noves tècniques capaces de capturar les emissions de diòxid de carboni i es limita a dir que cal disminuir el consum i la producció no sostenible d'una forma justa, ordenada i equitativa.
I tornem cap a casa nostra perquè a Barcelona la Generalitat ja té data per arrencar les obres de la L8. Començarà el 8 de gener després de festes quan es faran les primeres tasques per connectar les dues línies de ferrocarrils pel centre de la capital catalana, un projecte que costarà 412 milions d'euros.
Pel Departament de Territori, aquesta obra permetrà tancar el cercle i millorar la connexió entre el Baix Llobregat i el Vallès. De fet, calculen que quan la línia entri en funcionament cap al 2030, la previsió és que la facin servir 19 milions i mig de passatgers, això cada any. La nova línia tindrà dues estacions, a l'Hospital Clínic i a la plaça Francesc Macià, oferint servei de transport públic en una zona de la capital on actualment no n'hi ha i connectant amb les xarxes de metro i de tramvia. Territori ha anunciat que aquesta primavera aprofitarà l'inici de les obres per revisar més de 13.500 edificis per comprovar que no hi surtin ni esquerdes ni desperfectes. El calendari preveu que la tuneladora entri en funcionament, això serà a finals del 2025, i tardi 2 anys i mig a fer el túnel de 4 quilòmetres entre la plaça d'Espanya i l'estació de ferrocarrils de Gràcia.
Expliquem-ho, però, tot plegat des de ja mateix, perquè les primeres obres afectaran bàsicament el lateral de Gran Via en sentit Besòs, on s'obrirà el pou per on entrarà la tuneladora, i el Parc Joan Miró. Aquí és on Territori instal·larà la base d'operacions per les seves obres, una opció que no agrada, per cert, als veïns de la zona.
I, de fet, al principi les obres havien d'ocupar gairebé 9.000 metres quadrats del parc i s'havien de talar gairebé 200 arbres. Les protestes, com deies, dels veïns van fer que l'Ajuntament de Barcelona i Territori estudiessin diferents alternatives. Finalment, la Generalitat proposa ocupar només 5.300 metres quadrats del parc i tallar poc més d'un centenar d'arbres. Asseguren que aquesta és la millor opció pel que fa a la logística i la que encareix també menys el pressupost d'aquesta obra, ja que només s'hauran d'afegir 6 milions d'euros més. El secretari de Mobilitat i Infraestructures de Territori, Marc Sanglas, ho defensava així.
Com qualsevol obra, suposa una afectació, suposa una ocupació. Com vostès saben, diguem, hi ha un pou d'atac que és típic, diguem, de qualsevol obra d'aquest tipus, i per tant el que fem, hi havia una primera proposta, diguem, d'ocupació del parc, en el qual, diguem, significava una ocupació pràcticament d'un 20% del parc, i nosaltres el que fem en aquests moments és una proposta d'una menor ocupació.
Però des de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample creuen que aquesta és l'opció fàcil, ja que no afecta ni al trànsit de cotxes ni tampoc a d'altres sectors econòmics. Xavier Riu, vocal d'Urbanisme de l'entitat, defensa que la millor proposta és instal·lar la base d'operacions a la Fira de Barcelona. Són declaracions a Ràdio Estel.
El tema jo crec que se l'han tret de sobre perquè la Fira té molt poder i no accepta que s'utilitzi part del seu espai. Però tota aquella zona l'han de tirar a terra per remodelar els palaus de la fira. Si es sincronitzés amb això, seria realment la millor sortida.
El govern de Jaume Collboni s'oposa frontalment a aquesta opció perquè afirmen que Fira de Barcelona és un motor econòmic de la ciutat que, per tant, no pot quedar afectada, ja que ja té agendes d'acte compromeses fins l'any 2026. Des de l'Associació de Veïns asseguren que no es conformaran amb l'opció presentada i creuen que tenen marge per buscar una altra solució que no suposi, per tant, l'afectació del parc.
I seguim parlant de mobilitat perquè des d'avui l'accés de patinets elèctrics està prohibit a tots els trens de Renfe. Ho va aprovar així el Consell d'Administració de la companyia el passat 27 de novembre.
Una prohibició que ve arran del perill generat a causa dels incendis de bateries que s'han registrat al transport públic, això a diferents zones de l'estat. Aquests accidents s'han produït a causa de la manipulació de les bateries, els desperfectes d'aquestes per cops, pas del temps o també la utilització de carregadors diferents. A partir d'avui, Renfe pot fer abandonar el tren a un passatger si porta un patinet elèctric o algun altre objecte o equipatge que, per tant, pugui suposar un risc per la seguretat.
Tampoc t'havies equivocat tant, Júlia, perquè Renfe a vegades també pot abandonar
el
mateix tren.
És que sí, dic que no es malinterpreti, no.
cap mena de problema. A vegades passa això, també. Seguim, encara amb mobilitat. La T16, el bitllet de transport pels menors de 16 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona, només funcionarà amb la T-Mobilitat a partir del 16 de gener del 2024. Aquest dia, les validadores d'accés al transport públic deixaran d'acceptar les targetes de cartró amb banda magnètica.
Sí, l'Autoritat de Transport Metropolitana ha comunicat a les famílies que encara facin servir el format antic que hauran de fer el canvi en els propers dies. Amb tot, asseguren que pràcticament la totalitat del col·lectiu ja té la T-Mobilitat. Actualment, el títol T16, en format T-Mobilitat, genera entre 250 i 300.000 viatges. Això en un dia feiner, un 1% del total encara fa les validacions amb el sistema magnètic.
I seguim a casa nostra perquè avui comencen diferents vagues a la sanitat catalana. D'una banda, Infermeres de Catalunya, sindicat minoritari, comença una aturada indefinida a les 7 del matí. D'altra banda, diversos sindicats de l'ICS es mobilitzaran avui, demà i el dia 20 de desembre.
Les dues vagues afectaran el funcionament normal dels centres sanitaris i per això s'han establert uns serveis mínims. D'aquesta manera, però, es garanteix el funcionament del servei d'urgències, que cap malalt ingressat quedi desatès. Es garanteixen també les operacions inajornables, així com el funcionament habitual del transport sanitari. Tampoc es poden paralitzar les sessions de radioteràpia i quimioteràpia que siguin urgents. La resta dels serveis funcionaran com un dia festiu.
I passem a plana cultural perquè La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona competirà pel Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
El film del director català que recrea el cas real dels supervivents de l'avió que es va estavellar als Andes als anys 70 i també els 72 dies de lluita per tal de tornar a casa competirà per aconseguir el premi amb les pel·lícules Anatomia d'una caïda de Justin Triet, Vides passades de Celine Song, Fallen Leaf de Kiki Kaurismäki, Yo Capitán de Mateo Garrón i La zona d'interès de Jonathan Glazer. Els Globus d'Or tindran lloc el pròxim 7 de gener.
I encara us expliquem que la cantant nord-americana Sheryl Crow ha anunciat aquest dilluns que s'assuma a la programació de l'Alma Festival 2024.
D'aquesta manera, l'artista tornarà a l'estat, on farà parada a Barcelona després de més de dues dècades sense actuar-hi. L'antiga corista de Michael Jackson, durant 18 mesos, ha estrenat recentment un documental sobre la seva lluita vital i també musical. Crow té previst publicar el nou àlbum d'estudi Evolution el proper 29 de març. Les entrades pels concerts ja estan a la venda.
I encara us destaquem que el monestir de Pedralbes ha presentat aquest dilluns l'exposició El llegat retrobat de Juliana Morell. La mostra es podrà veure a partir de dimecres i fins l'abril del 2024.
A través de material inèdit, recuperat de diferents arxius, la mostra dona a conèixer la monja intel·lectual que va ser, de fet, la primera doctora en filosofia. Fruit d'una recerca de l'any 2018, la iniciativa reconstrueix el context familiar de Morell, la vessant juvenil i humanista, i també el posterior caràcter religiós. En parlava la comissària de l'exposició, Georgina Rabassó.
L'exposició té dos àmbits i és realment doncs, la Juliana barcelonina, la Juliana, la Juliana jove, la Juliana humanista, la Juliana d'aquí, diguéssim, està en el primer àmbit i en el segon àmbit fem com aquesta transició, aquest viatge de Juliana cap a França, no? Cap al monestir, la Juliana religiosa. Juliana és un personatge que és molt... és com un binomi, no?
La caravana.
Gràcies, Julià. Fins ara. Obrim plana esportiva amb Pol Corredoira. Pol, bon dia de nou.
Hola, Jan, bon dia.
El Rayo Vallecano Celta de Vigo i el suspès Granada Atlètic de Bilbao han marcat la 16a jornada de Lliga a la primera divisió.
Sí, Rayo i Celta van empatar a 0 en un partit on el conjunt madrileny va ser molt superior, però es va topar amb un inspiradíssim Vicente White a la porteria. El porter del Celta va salvar un punt pel seu equip, això sí, insuficient per sortir de la zona de descens. El marca el Cádiz amb 13 punts, recordem, i també aquest empat a 1 al partit entre Granada i Atlètic de Bilbao, que va servir com a homenatge al soci mort durant el partit d'ahir. Precisament per aquest motiu es va suspendre el maig sobre el minut 20 de la primera meitat. Els bascos ja partien amb un gol d'avantatge, van ser superiors a la primera meitat, però es van desconnectar a la segona i el Granada va treure un bon empat, malgrat seguir penúltim.
I avui comença l'última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. A 7:15, Lens-Sevilla i a 9:00 del vespre, Inter de Milà, Real Societat i Unió Berlín-Real Madrid.
El Sevilla disputarà el partit de tornada contra el Lens amb polèmica i és que una ordre del govern francès impedeix a l'afició andalusa poder assistir a l'estadi a donar suport a l'equip que ja eliminat de la Champions es juga el seu futur a l'Europa League. La disposició s'ha adoptat arran del creixement sobtat de la violència al voltant del món del futbol. En parlarem més endavant. En diversos incidents d'aquesta mateixa temporada, el més greu, la mort d'un aficionat del Nantes apunyalat a Niça. Aquesta nova mesura, però, ha entrat en vigor després que prop de 300 aficionats ja haguessin adquirit les seves entrades. L'entrenador de l'equip, Diego Alonso, s'hi ha referit en roda de premsa.
Nos parece insólito que
que en una competencia de esta magnitud, donde la competencia solamente tiene que estar dentro del campo y fuera tiene que ser una fiesta, nuestra gente no pueda estar aquí y haremos todo lo posible para a nivel legal para defenderlo, para que la gente de Sevilla pueda estar aquí con nosotros.
Es dona la circumstància que aquesta prohibició només afecta els seguidors del Sevilla. Els aficionats del Villarreal, que tenen partit dijous contra el Rennes, podran accedir amb normalitat al país i també al terreny de joc. D'altra banda, el Madrid no es juga res al maig d'aquesta nit contra l'Unió de Berlín, ja que es troba classificat pels vuitens de final com a primer de grup. Independentment del que passi avui, el tècnic madrileny Carlo Ancelotti però ha volgut deixar clar que l'objectiu és fer un bon partit en una competició especial pel conjunt blanc i ha confirmat que el porter titular avui serà Kepa Arrizabalaga.
Ja no juega Kepa. O sea, no hay debate, está bien, porque en el fútbol hay debate, pero para nosotros, para mí, no hay debate. Mañana juega Kepa.
L'altre equip espanyol que juga avui és la Real Societat, que ha viatjat a Itàlia pel partit que l'enfrontarà amb l'Inter de Milà, tot i que els bascos ja estan classificats, busquen el liderat del seu grup. Per aconseguir-lo, només necessiten un empat.
I el torn del Barça a la Champions serà demà. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Anvers amb l'objectiu d'endur-se una victòria que els permeti passar vuitens com a primer de grup i amb la voluntat de passar pàgina de la derrota contra el Girona a la Lliga per 2-4.
Recordem que l'Anvers encara no ha puntuat en competició europea, és cué de grup, ahir es donava a conèixer la convocatòria de Xavi pel partit que, atenció, comptarà només amb 11 jugadors del primer equip. Lagareng dona descans a Araujo, Lewandowski, De Jong i Gundogan, a més de tenir les baixes per lesió, recordem, de Ter Stegen, Íñigo Martínez, Gavi i Marcos Alonso. Lamine Yamal, Fermín i 8 jugadors més del filial completaran aquesta llista.
Per cert, que avui sabrem els aparellaments dels setzens de finals de la Copa.
Són 16 partits, entre els quals ja hi veurem Barça, Madrid, Osasuna i Atlètic de Madrid, que fins ara passaven automàticament per ser els 4 equips que disputen la Supercopa d'Espanya. Són 17 equips de primera, entre ells el Girona, 9 equips de segona amb l'Espanyol, 4 de primera federació i 2 de segona federació, que coneixeran la seva sort avui a partir de la 1 del migdia. Els equips de primera començaran, en aquest cas, els 4 classificats de la Supercopa s'emparellaran amb els equips més modestos, és a dir, els 4 de primera i segona federació. A partir d'aquí aniran a segona i continuaran pujant de categoria. Les dues en temps d'Estel Migdia us explicarem tots els partits i totes les reaccions aquí a Ràdio Estel.
I la futbolista del Barça femení, Asisat Oshoala, ha estat proclamada millor jugadora africana per 6ª vegada.
Sí, el tercer que guanya en aquest cas de manera consecutiva. La jugadora blaugrana no té rivals, ha tornat a fer mal reconeixement després de guanyar la Lliga i la Champions amb el Barça. A més, s'ha convertit en la primera jugadora africana que marca en 3 mundials diferents, una Oshoala que va coincidir en el seu dia amb Lluís Cortés, i és que l'exentrenador del Barça femení serà el nou seleccionador de l'Aràbia Saudita fins al 2027. Ho ha anunciat aquest dilluns la Federació Saudita, que vol centrar els esforços en desenvolupar el futbol femení al país. Aquest és el segon càrrec que Cortés ocupa en una selecció després que l'agost d'aquest any anunciés que deixava la selecció ucraïnesa per la falta de continuïtat esportiva al país a causa de la guerra.
I encara en futbol, la selecció espanyola ja coneix la seu per la propera Eurocopa, que es disputarà a Alemanya del 14 de juny al 14 de juliol. Serà a les instal·lacions de Der Oschberghof.
Sí, aquest complex està situat a la localitat alemanya de Donau-Esch-Zingse, dins de l'estat federat de Baden-Württemberg. Una mica complicat de pronunciar, però la veritat és que les instal·lacions són espectaculars. La Roja comptarà amb 3 camps de futbol per preparar els seus compromisos de la competició. La selecció arribarà a les instal·lacions d'Alemanya almenys 5 dies abans del seu debut a Berlín, tal com marca la UEFA el seu protocol. Les 3 primeres cites d'Espanya a l'Euro seran contra Croàcia, Itàlia i Albània. Encara en clau selecció masculina, ha parlat el seleccionador Luis de la Fuente al partidazo de la COPE sobre la lesió que es va fer Gavi.
Estabas comentando qué es lo que me puede molestar. A mí me pareció una crítica miserable, que responsabilizar a un entrenador cuando un jugador está sano, cuando el primero que no quiere que se enfada es ese tipo de futbolista, y que además que venía de no jugar el domingo, el fin de semana. ¿Qué pasa? Que si se lesiona otro no pasa nada, pero es que le cuidamos muchísimo. Fue un accidente.
Ha dit també que els àrbitres espanyols són els millors i ha defensat deixar fora Sergio Ramos alabant a Isco. També ha parlat de l'assemblea, en la qual va aplaudir a Luis Rubiales.
Fue un total y absolutamente una actitud inaceptable. Vamos, que yo no me reconocía. Una vez que salí de aquello dije, no soy yo. Y lo de asambleas fue simplemente un error. Pedí disculpas, pido perdón.
Ha afegit que aquell dia no es va reconèixer i que ell no és així.
I la selecció espanyola femenina jugarà la semifinal de la Nations League contra Països Baixos.
Així ho ha valorat, en aquest cas, la seleccionadora femenina, Montse Tomé.
Tenemos ya rival, Países Bajos, y con la máxima ilusión. Ahora tenemos casi 2 meses por delante para trabajarlo bien. A partir de ya empezamos a ver a Países Bajos, la fase de clasificación que ha hecho y lo que ha hecho, y nosotros pues a trabajar en ello.
Si guanyaran aquest enfrontament, a més d'accedir a la final de la Nations League, també obtindran bitllet pels Jocs Olímpics de París 2024, una cita on Espanya mai ha participat.
Uno de los objetivos claros desde el primer día que empezamos era estar en los Juegos Olímpicos, una competición que ninguna jugadora española ha estado, porque España nunca ha estado, y es un objetivo atractivo y muy bonito para todos.
En cas de no guanyar aquesta semifinal contra Països Baixos, haurien de guanyar la final de consolació i esperar que França passi a la final, ja que és l'anfitriona i passa directament sense necessitat de ser finalista, fet que cediria el bitllet a les espanyoles.
I ens ho deies abans, Pol, preocupació a Europa per l'augment de la violència al futbol.
Sí, és que el govern francès ja ha actuat de socarrel per intentar aturar el problema. Els últims dos països on el focus s'hi ha aturat ara han estat Grècia i Turquia. El govern grec ha decretat que tots els partits de la Superliga de futbol es jugaran a porta tancada durant els propers dos mesos. L'executiu està fart de la violència entre ultres i policia i busca amb aquesta manera conscienciar els aficionats del mal que fan els violents al futbol. Una baralla entre agents i aficionats de l'Olympiacos ha deixat un policia ferit greu per l'impacte d'una bengala. I a Turquia, ahir mateix, el president de l'Ankaragücü va agredir un àrbitre a primera divisió. El col·legiat va xiular un penal en contra del temps extra i el president va baixar de la llotja al terreny de joc per propinar un cop de puny a l'ull a l'àrbitre, un dels àrbitres més destacats del país. I és que sembla, Joan, que la violència al futbol és un problema que costa d'erradicar encara.
I amb motor, la Federació Internacional d'Automobilisme fa una tocada peus a terra a la candidatura de Madrid a un gran premi de Fórmula 1.
Ha estat el vicepresident de la FIA, el madrileny Carmelo Sanz de Barros, qui ha baixat el suflé del gran premi de Madrid de Fórmula 1. Ha dit que la Federació Espanyola d'Automobilisme no ha vist encara el projecte i acusa la delegació madrilenya de començar, diu, la casa per la teulada. També ha deixat oberta la porta a un doble gran premi espanyol amb Montmeló i FEMA coexistint. De fet, altres estats en tenen dos o fins i tot tres grans premis en un mateix país, com és el cas dels Estats Units.
I atenció, perquè les plataformes també fan canviar el món de l'esport. En tennis, Carlos Alcaraz i Rafa Nadal jugaran un partit d'exhibició a Las Vegas el proper 3 de març, que es retransmetrà en directe per Netflix.
Sí, el partit tindrà lloc 24 hores després que finalitzi el torneig d'Acapulco i a pocs dies que comenci el Masters 1000 d'Indian Wells. Aquest partit d'exhibició seria de jugar el 5 de març de 2023, però la lesió de Nadal a Austràlia va obligar l'organització a cancel·lar-ho. Amb el Nadal Alcaraz, Netflix segueix ampliant aquests horitzons que comentaves. El partit de tennis serà el segon esdeveniment esportiu que la plataforma retransmetrà en directe a través de la seva plataforma de streaming, després que aquesta tardor s'emetés la Copa Netflix, un torneig de golf celebrat també a Las Vegas i que va enfrontar a quatre pilots de Fórmula 1 amb quatre golfistes del PGA.
I finalment us parlem de l'NBA perquè els Spurs no aixequen cap.
Nova desfeta dels de San Antonio, 93-82 contra Houston Rockets. L'equip suma la 17a desfeta en el que portem de temporada, la pitjor ratxa de la història de l'entitat. La gran estrella Víctor Wembanyama no va poder salvar els mobles, signant 15 punts, 18 rebots i 5 taps. És el més destacat d'una jornada de l'NBA, que també ens ha deixat un nou festival de Luka Doncic. 35 punts, 8 rebots i 6 assistències en el triomf incontestable de Dallas sobre Memphis.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
47 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Què ens expliques avui a la cara B?
Bueno, estem d'enhorabona perquè ja podem votar el neologisme del 2023.
Ai.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Parole mola, però Alain Delon mola més.
Rafa Sanahuja.
Ja en troies.
Una llà, aquesta,
una llà, una mou.
El nou neologisme, eh?
La ràdio, la ràdio.
La ràdio estel.
La ràdio estel.
Oh.
O de ràdio.
Podríem estar així les 6 hores de programa.
Totalment.
Això és el pitjor.
Increïble. Agafant qualsevol paraula, posant gest per allà...
Ja està.
I amb un to de sinistre.
Sí, sí, sí.
Pel coguet oïda.
Mira, mira, pujam, pujam.
Pujam. El de coguet oïda.
Andreu González, Silvia Muñoz.
Andreu González suena a ratoncito.
Suena mica.
El ratoncito González.
Vinga, va.
Des d'aquest dilluns ja està en marxa la votació popular per escollir el neologisme d'aquest 2023.
Sí.
A diferència dels anys anteriors, enguany passen a votar-se dues llistes de 10 paraules cadascuna.
Oram.
Tenim la paraula nova, que inclou paraules representatives de l'any que s'acaba,
sí,
i la paraula corrent. Jo soc molt partidari de la paraula corrent. que inclou paraules no representatives de l'any, però que no són al diccionari normatiu, principalment pel seu caràcter informal i que s'hi troben a faltar.
No entenc res. Si són llistes tancades.
No entenc res.
Estan, la paraula nova, que s'ha fet servir molt,
val,
és com un top.
Un neologisme nou d'aquest mateix any.
El concepte neologisme, doncs, és aquest. Val. Paraula nova. I després la paraula corrent.
Sí, però d'aquest 2023.
Aquest any, 2023, val. Correcte. I després la paraula corrent,
sí,
que inclou paraules no representatives de l'any, no s'han fet servir, val, especialment durant l'any, però que no són al diccionari normatiu.
Val.
I ara, la gent diu, doncs a mi em falten, tu, què vols que et digui?
Val.
Val? Ara us presentaré la llista de les paraules candidates,
sí,
tot i que sembli estrany algunes, per molt que les hagin sentit, no són al diccionari normatiu. Per exemple, de la paraula nova tenim exemples, eh?
Sí.
Vot.
Sí, amb B, eh?
Amb alta, B, que és allò que t'arriba als correus, als, sí, vots, o que et surt al jo què sé, els spams, diguem-ne així, sí, que van sortint de publicitat. Equansietat. Ui, això ho hem, ai, escoltat molt.
Sí.
Vale? Grassofòbia. També,
home,
ho hem descobert aquest any, aquest terme, no?, una mica. Nit tropical.
Home,
seria la meva,
clàssic.
Seria la meva candidata, sí, a Trias. Refugi climàtic.
També.
Que et dic una cosa, al final són les biblioteques. No. O sigui, jo quan vaig escoltar la primera vegada refugi climàtic, m'imaginava un búnquer amb congeladors.
No, no, no.
I era,
no,
condicionat.
No. Compte que a Barcelona tenim la millor biblioteca del món, eh?
Sí, home, sí, aquella que està... On és? On para? Allà per... És que ara no em surt.
Ara m'haurien d'ajudar, això. Vem, sí, si l'Andreu ens ho pot mirar, això. Andreu.
I, per cert, aquella biblioteca, la millor del món, té una secció especial de Francisco Ibáñez. De Francisco Ibáñez.
Sí, senyor.
Molt
és
guai.
Veritat.
És molt guai.
És veritat. Ara es venia a anar a aquesta millor biblioteca del món situada,
sí,
a Barcelona.
Sí, jo he anat, vaig ser un dels que va anar allà a xafardejar. Bueno, uh-huh. Superilla, també és un dels neologismes que podeu votar.
Que no és el cap de l'oposició, eh?
No.
Val.
Això seria Superilla... Se m'acudeix com un cognom. I viralitzar. Viralitzar tampoc el tenim al diccionari, també s'ha utilitzat moltíssim.
Mira, la biblioteca ja la tenim, l'Andreu, sí, que ens ho ha buscat, sí, és la biblioteca Gabriel García Márquez,
ara,
al barri de Sant Martí.
Molt bé. Doncs fins allà vaig estar jo amb els meus nens i vam estar
allà. Era un refugi climàtic, eh?
Era un refugi climàtic, és molt guai, eh?
Sí.
Una arquitectura molt... Ara, estava massificada.
Veus?
No podies fer... I la gent parlant, allò del silenci.
Sí?
De les... Sí, clar.
Ai.
Perquè quan a Espanya, barra Catalunya...
Sí, quan diem ajuntes, alguna cosa és bona...
Quan ajuntes 20 persones,
ja
no saben, no saben estar callats.
No, no, i quan dius alguna cosa és bona...
Tot, també, ja tothom, i més si és gratis.
Home!
Com una biblioteca. Bueno, escolta, tot allà barrejat. I després, et presento també les paraules corrents...
Vinga.
...que opten a... algunes de les paraules corrents que opten a ser també... incloses per votació popular al diccionari.
Uh-huh.
Xarxa social...
Tot, ah, no, i que, no hi és?
No, com a concepte no. Tieta, que ens vindria molt bé,
clar,
tenir-lo, perquè tenim una secció, que per cert des d'avui, de tiets i tietes,
sí,
i està fora de la normativa. Quiròfan... Sí, no, flip, no existeix.
I què en diem? Sala d'operacions?
Segurament, una cosa així, una mena de...
Bona aquesta, eh?
De perífrasi. Gorro. Guai.
Guai no hi és.
No, guai no hi és. Friki. Brutal, que això li vindria molt bé al cuiner aquell.
Sí, el Marc...
Marc Ribas.
Cuides de TV3.
Bicicleta sí, bici no.
Bici no
vol,
hi és,
ja, no vol dir la paraula sencera, vol dir, vale, bici. I friki. Tampoc existeix. Friki, vale? Us recordo que es pot participar en la votació per mitjà d'un formulari Google Forms des d'ahir dilluns fins al dimecres 20, la setmana que ve, de desembre, i el resultat es farà públic el dijous 21 de desembre. També el revisarem, a veure què ha votat la gent.
Uh-huh.
L'any passat, recordem, birra va ser la paraula triada com a neologisme del 2022 amb gairebé 14.000 vots.
Ai.
Amb B baixa, el 32%
som,
del total. Sí. Dels que ets 14.000, 13.500 de l'equip de la caravana.
Uh-huh.
De la, no, de...
Sí, sí.
Per fabricació pròpia.
També,
antics
també,
camins, també. Vale? Vinga, més cosetes.
Som-hi.
Hem buscat el més buscat a Google al 2023. Parole, parole, parole. Sí, he posat la mateixa perquè parlem de paraules i no em complico la vida, saps?
Jordi Carretero.
Carretero. O de Carretero. O de Muñoz. A Chanité. De Radio Estel. Bueno.
Àngels d'Obrar la Porte.
Obrar la Porte amb tolerància.
Te parler comme la première fois. Ara, doncs,
amb
si
el
que...
telèfon.
Va, mira, que et diu la Sílvia. Va, nois,
la
vinga,
plataforma Google ha fet públic el rànquing de les notícies més buscades de l'any anterior, així com pel·lícules, artistes o receptes, val? Llavors, per exemple, les notícies més buscades...
Sí.
Evidentment, Israel està en el rànquing de les notícies més buscades de l'any i tal, però jo t'ho dic, les més buscades són ChatGPT. La gent ha buscat molt ChatGPT.
Sí.
Eleccions 2023.
També, per saber quan eren, més que res.
Més que res, per centrar-se, per saber quan eren.
Sí.
Copa Mundial Femenina de Futbol.
També.
Rubiala.
Home.
Era un crac. Israel, evidentment. Maria Teresa Campos.
Ep, no me l'esperava, aquesta.
Sí.
Pam, és...
Sí.
Perdona, és Israel... Maria Teresa Campos, jorradera.
Shakira.
També, déu-n'hi-do.
Mbappé, que aquí sí que em quadra,
sí,
perquè la gent està molt interessada en si ve, no ve, què fa en la seva vida. Matthew Perry, l'enyorat Matthew Perry, el Chandler de Friends, que va desaparèixer fa un mes i mig, dos mesos, més o menys. I Marta Chavarri, que és com l'espagueti de la cistella Cap Bravo. No te l'esperes, tampoc. Marta Chavarri. Artistes més buscats a Google. Mira, aquí repeteix Shakira. Shakira. Maria Jiménez.
Ep.
Tina Turner, que
home,
també es va deixar.
També.
Carmen Sevilla. Normalment és gent que ha traspassat, perquè la gent va buscar com era la seva carrera.
Sí.
Blanca Paloma, en aquest cas, no és perquè
no,
traspassat,
no,
sinó per el tema d'Eurovisió.
Sí.
Lorin, que no sé qui és, sincerament.
Sí, Eurovisió també.
També Eurovisió.
I tampoc ha traspassat.
No se podia saber Bruce Springsteen. Jo crec que aquí,
mira,
Pol Marçà ha col·laborat.
No ha estat ell sol.
Ell sol, eh?
Sí.
Només ha clicat ell, Pol Marçà, Bruce Springsteen. Íñigo Quintero.
Sí.
Qui és Íñigo Quintero? També és un d'aquests artistes d'ara, no?
Aquell que tenia va treure un tema que es va fer famosíssim.
Ah, el gallec aquell.
Sí, i després mai se'n va saber
I
res.
I era sospitós, no?
Sí.
Pol Corre d'Oidra sospitava de l'Íñigo Quintero, deia que això no era possible.
Exacte.
Vale. I després et porto les pel·lícules més buscades,
ai,
vale? Oppenheimer i Barbie estan a dalt de tot. Asbestes, evidentment.
Peliculassa.
Avatar 2, una pel·lícula que no recomano a ningú. Fast and Furious. Aquest l'ha buscat sobretot Paula Moreno.
Mira.
Fast and Furious. Titanic.
Titanic, eh?
Titanic.
2023.
Està sempre allà,
està
sempre
bé
allà. Megalodon 2.
Ai.
La gent té un gust cinematogràfic meravellós. Culpa mia, que no la tinc controlada, per cert.
Jo tampoc.
Guardianes de la Galàxia 3, que no sé si l'has vist a Trias.
Sí.
És guai, eh?
Està
és
bé.
De lo millor de Marvel dels últims 7 anys.
Que és dir molt.
Bueno. I Los Asesinos de la Luna, que és la darrera d'Scorsese amb
8 hores,
DiCaprio. Dura 8 hores i interessants són 3, bàsicament. 3 minuts,
sí,
aquestes 3 hores. Bueno. I després les receptes de cuina més buscades. També deixa'm que les digui una mica a Google. Limón Serrano.
T'ho has fet fàcil avui, trobo, eh?
Orelles de Carnaval, Caipirinha.
Fixa't.
Hakusai, melmelada de figues.
Com?
Sí, melmelada de figues és de les més buscades.
Està bé, això.
Massa pizza italiana, això està bé, perquè la gent vol provar a casa,
mira,
no té ni idea, però ni d'ella, perdó. Compota de poma, codony.
Ah?
Sí, codony. És una cosa que jo no... A mi no em diu res, però la
el
gent
codony,
busca...
El codony, no? El formatge és bo.
T'agrada? Ah, bueno, aquesta barreja,
sí,
no? Entre dolç, formatge i tal.
A mi m'agrada molt el dolç salat.
Sóc molt partidari de la darrera, de sopa castellana.
Ara.
No? Una bona sopa castellana,
ara.
Bons torreznos, ja, bueno.
Torreznos, eh?
Torreznos i una solomillo, bueno. Ja està, aquestes són les...
Està molt bé.
Les recerques més clicades al 2023.
Què?
A Google. No
anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta. Avui us parlo de la cantant i compositora nord-americana Alicia Keys. Escoltes amb un so així una mica, bé, de carrer, podríem dir, no?
Bueno,
però no és
que,
d'estudi. Resulta que Alicia Keys ha actuat per sorpresa en una de les principals estacions de tren de London, de Londres,
patapam,
davant la incredulitat de molts dels usuaris que diàriament transiten per Sant Pàncras, que connecta Londres amb Europa, val? Que són aquestes estacions, val? Keys ha interpretat alguns dels seus grans èxits. Són aquestes,
mira,
coses molt maques. T'imagines que vas aquí cap al metro,
sí,
i et trobes, què et diré... No sé, Paul McCartney, no? Tu que t'agraden els Beatles. Paul McCartney allà...
A mi m'agraden els Beatles, no un...
No la tieta dels Beatles, no? Per cert, no existeix tieta. L'oncle dels Beatles. L'oncleta dels Beatles.
Tenim la girocleta I la girocleta dels
la
Beatles.
La Maccleta.
És veritat.
Que seria un personatge també de còmic.
En fi, però a mi m'agrada molt que els artistes facin això cada cop.
A mi també.
Saps qui s'ho va inventar, això?
Qui va
ser? Els Beatles.
Ah, justament.
Quan van tocar des del terrat a Liverpool.
Molt bé.
Un dels seus darrers concerts.
Doncs aquí una nova incursió en aquesta idea fantàstica.
Sí,
a mi també m'agrada molt perquè trobes un espectacle allà a tocar i no t'ho esperaves. Recordem que aquesta artista, Alicia Keys, és guanyadora de ni més ni menys que 15 premis Grammy.
És una barbaritat.
I que ho va fer, a més, aquesta actuació a l'estació de tren, acompanyada pel piano que va regalar a l'edifici, aquell edifici concretament, Elton John.
Ah, mira.
Doncs jo em va dir, bueno, me sobra un piano, pues que vagi
doncs
a l'estació
d'aquella.
Vale? Jo us deixo, acabem aquesta secció de la cara B, amb la que probablement és la més coneguda de totes de les seves cançons, No One.
Gràcies, Rafa.